Catalunya Ràdio ja tenim estat propi. És l'estat de Gràcia. Amb en Roger. De Gràcia, esclar. D'on, si no?
Quan passen 6 minuts de les 5 de la tarda a l'Estat de Gràcia, tenim el ple de tenir, com sempre, els dilluns, Pere Escobar.
Hola, bona tarda. Molt bé.
I a l'altra banda de la taula, Lluís Canut.
Hola, què tal, com estem?
Encantats de tenir-vos aquí amb nosaltres perquè avui volem parlar del judici contra l'expresident del Barça, Sandro Rosell, a l'Audiència Nacional de Madrid. Recordem, se l'acusa de blanquejar 20 milions d'euros de comissions procedents de la venda de drets televisius de partits amistosos de la selecció brasilera de futbol. I fa pocs dies, un grup de periodistes, entre els quals hi havia el Pere Escobar i el Lluís Canut, van anar a visitar Sandro Rosell a Can Brians. Ara en parlarem, però si em doneu 5 minuts, ja que us tinc aquí, tinc moltes ganes, perquè portem tot el matí a la redacció amb el vídeo, endavant i endarrere. És mentida, perquè ja no hi ha vídeo ni res. Però bueno, la imatge és bona. Endavant i endarrere amb el vídeo, rewind, for forward, i si era o no era penalti allò del Madrid. Atenció. Recordem com va anar la cosa una mica, Pere, perquè nosaltres estem una mica peixos amb això. El Madrid anava 1-1. Havien marcat de penalti, un penalti que... Bé, ok?
Un penal, sí, que a mi em costa d'entendre, però que amb la llei de mà ho és, que l'àrbitre va trigar un minut llarg a xiular-lo, que el xiula perquè l'avisen, qualsevol cas penal, marquen al final de la primera part.
D'acord, 1-1.
Empat al Llevant, que havia estat jugant millor, que havia enviat dues pilotes al pal, que havia plantat cara, i aleshores en una jugada aïllada a l'interior de l'àrea, cau la pilota a l'interior de l'àrea petita, Ducuré intenta refusar, no troba la pilota i xuta a l'aire. I aquí ve on està la petita precisió. Xuta a l'aire o amb els tacs, com ahir argumentava la premsa de Madrid, que la vaig estar sentint quan tornava, rossa, diuen ells, rofa el gemelo de Casemiro. Clar, si rofa el gemelo de Casemiro, l'actitud de Casemiro en la jugada és exagerada. És a dir, li pot fer mal, si l'agafa amb els tacs, són d'alumini, però aleshores no fot un bot com el que va fer. Les imatges, des del camp, mirant de cara, semblava que l'havia matat.
Com a mínim li estripa el mitjó.
Però, clar, li obre el mitjó en canal, si li fa tant de mal, no? Després, jo, les que jo he vist, a mi no em sembla que lo roci. No m'ho sembla. Jo no sé, Lubi, tu que estàs
acostumat. Home, jo em guio per una cosa. Si Poli Rincón reconeix que és penal, és que no és penal. Si l'única persona que reconeix que és penal, que per a mi claríssim el penalti, és que aleshores no és penal. Escolta'm, al camp pots tenir, segons en quina posició està l'angle de visió, el dubte, i jo aquí excuso l'àrbitre, no? Sí. Mira que és dels dolents aquests.
Sí, però l'àrbitre, no? Curiosament, estava en una posició en la que ho hagués hagut de veure millor que jo.
Sí.
Perquè jo estava a la cara.
I resulta que es veu que xiula a instàncies del seu assistent.
Sí, no xiula ell. Ell no xiula.
El pinganillo l'adverteix de la possibilitat.
Que l'assistent té la mateixa visió que jo.
Paolo Futre deia, sí?
Paolo Futre, sí.
No, que hi havia un tuit de Paolo Futre dient, jo que sóc piscinero, ja us dic jo que això és una tirada a la piscina impressionant.
És que, ja que parles de Paolo Futre, jo recordo una vegada estant... No sé si el Pere hi era, però estàvem amb el Joan Pazzi allà a Logroño després d'un Atlètic de Madrid logroñés que va acabar 0-1 amb un gol de piscinasso del Paolo Futre, que l'endemà estàvem esmorzant allà al bar de l'hotel i sentim com l'àrbitre del partit amb els seus assistents diu: el muy cabronazo nos lo ha vuelto a pegar. El muy cabronazo nos lo ha vuelto a pegar. Pues Paolo Futre els havia fotut una altra vegada un piscinasso i ells ho havien passat. Clar. I el partit va acabar 0-1.
Amb la diferència que no hi havia bar abans.
No hi havia bar.
Però per què ahir no l'apliquen al bar?
Això ho comentaven al bar.
Sí, exacte. Sí.
No, aleshores tu veus, des dels diversos angles que veus la jugada de la caiguda de Casemiro, en cap moment, en cap angle... tens la sensació de que Casemiro toca el jugador, i és més, en diverses preses i en diverses repeticions es veu clarament com no colpeja i no impacta la cama del jugador del Real Madrid.
És que si l'agafa, amb el xut que fa Ducuré,
l'envia a la falla.
Però la meva pregunta és, insisteixo, no acabem d'aplicar i implementar una tecnologia que et permet, en situacions de dubte greu com aquest, mirar si hi ha o no hi ha una infracció?
Sí, per
què no l'aplica?
Això és molt fàcil. Jo tinc un iPhone, d'acord? Dóna'm l'iPhone 10 i servirà igual que si tingués un iPhone 2 o un Nokia d'aquells de fa 30 anys, perquè jo sóc un torpe i no sé utilitzar la tecnologia que em posen a les mans. Llavors, no l'apliquen perquè no la fan anar bé. La tecnologia funciona i amb les imatges tu pots veure el que diu el Lluís, que en allí el tio no el toca. Hi ha dues coses més. Ducuré, segons el seu entrenador, diu, Ducuré ni s'enfada mai així ni diu mentides. A mi no, en el camp, però a mi no. I m'ha dit que no l'ha tocat. Casemiro desapareix dels vestidors, no surt a parlar, no diu res. I el que parla és Carvajal, que diu, he oído desde 25 metros el golpe. Coi, però si no hay golpe. Tot plegat.
Ara els penals així ho l'han duïdes.
Sí, però...
Aquí la clau de tot, Roger, està amb allò que deia fa 30 anys Johan Cruyff quan es referia a un amic del Pere Escobar, analista arbitral, que deia, diu, és tan malo que s'equivoca hasta con las repeticiones. Doncs aquests del VAR, tres quarts del mateix. Perquè ja els hi poden posar les eines, com diu el Pere, que si a tu i a mi, Pere, ens posen allà a manipular el VAR, no sabrem anar ni davant ni endarrere.
Però, Lluís, jo això us ho compraria si haguessin mirat el VAR i haguessin donat per bo la infracció. Però és que ni el van aplicar. Algú avui deia, això que fa el Madrid, o que porta setmanes fent el Madrid, de protestar de manera tan agressiva, acaba funcionant en el sentit que l'àrbitre ni demana el VAR. És aquí on funciona.
No, jo crec que sí, que ell el va demanar, perquè hi va haver un moment d'impàs que ell va estar a l'espera.
Ell està a l'espera i fa així, i acaba fent així.
Sí, i després acaba donant el penal.
Però...
La incompetència...
Ah, és dels de dins.
Sí, sí, és que la incompetència
que no...
és dels de dins. Mira, escolta'm, ara, avui en dia et designen a l'àrbitre dels partits. Ara has d'estar més amoïnat per qui està al VAR que no pas per qui et xiula la gespa. Perquè, en definitiva, el jutge final acaba sent el del VAR. Saps qui toca dimecres al VAR?
Sí, un diano.
No, pitjor, Mateo Laoz.
Hòstia.
Mateo Laoz, eh?
Hernández de la gespa i al VAR, Mateo Laoz.
Em va agradar molt a mi... ara no me'n recordo el nom. Butragueño? Al cap d'una estona sortint dient que en el Madrid...
En el Madrid no hablamos de los árbitros.
No, hòstia, no.
Han de que no n'ha parlat.
Entre altres coses, per exemple, fa dos dies estan a punt de marxar de la CB.
Sí. Això és la... Això és la falta de vergonya que tenen amb aquestes coses, que a mi això sí que em treu de polleguera. Perquè, mira, la resta, tothom tira cap a on pot, tothom pressiona com pot, i l'única cosa que t'ha de quedar, i això sí que t'ha de quedar, i a mi em sorprèn que no els quedi, és que és la imatge de cagón que fa doncs, el president dels àrbitres, el president de la Federació Espanyola, i el que porta el tema del VAR, que és el
Velasco Carballo,
no?
Bueno, que és el president dels àrbitres.
Doncs aquests, perdoneu, però si han reaccionat així a la pressió d'un equip qualsevol, en aquest cas del Real Madrid, és que són uns cagons que no tenen cap personalitat i que segurament no mereixen estar on són. És així de fàcil.
Aquest és el nivell, eh? Estem al punt de dir cagón a un altre perquè el nivell és tan baix tot, no?
No, clar.
No ho dic per tu, eh? Ho dic, és que hem arribat a unes quotes de dir...
L'altre dia Rubiales, que s'omplia el pit de dir que volia fer aquesta mena supercopa amb no sé quants equips a l'estranger i tal, amenaçava perquè estava tan cofoll amb això del VAR i el nivell de l'arbitratge espanyol, en fer un centre de tecnificació arbitral allà a la ciutat del futbol, a les Roses, que estaria, a més, tutelat per la FIFA, per la UEFA, i que els àrbitres de tot el món vindrien a aprendre aquí. Tu imagina't quin ha de ser el nivell de l'arbitratge, si l'arbitratge, diguem-ne, de referència, ha de ser l'arbitratge espanyol.
És que tu et pots equivocar en el camp. Perquè et pots equivocar.
Correcte.
I pots no veure una cosa.
I és molt difícil xiular.
I és de veritat, molt.
Segur.
Però tu no pots equivocar veient una repetició. Tu no et pots equivocar, perquè se suposa que el reglament el saps.
No sé si vosaltres seguiu la NBA, però des de que es va aplicar el VAR jo no he vist escàndols d'aquest tamany, com si diguéssim. Hi ha sis persones allà i quan s'ho miren i allà allò és...
Ah, és que no...
La llei sàlica.
Per això et dic, és que tu aquí no et pots equivocar. Al camp sí que et pots equivocar, per suposat. I en una jugada en la que no es vegi prou bé, que a mi se'm fa molt difícil, perquè a l'època que tu i jo fèiem els partits, Lluís, teníem 24 càmeres en els partits grans.
I monitors petits.
I monitors petits nosaltres, això sí, però 24 càmeres vigilant. Ara, imagina't tu, han passat 20 anys, imagina't tu, quins mitjans no tindran. No es poden equivocar. Ho sento molt, no es poden equivocar.
Doncs així està la cosa. La Lliga, de moment, però segueix igual. El Barça segueix a 6 punts de l'Atlètic de Madrid, ho dic bé, i a 9 7 de l'Atlètic i a 9 del Real Madrid. Anem a l'altre tema que volíem parlar tant amb el Lluís Canut com el Pere Escobar. Ho dèiem, eh? Rossell, Sandro Rossell, porta 641 dies a la presó. Presó preventiva. Primer a Soto del Real i després a Cambrians. Molt de temps allà dins, molt de temps per reflexionar, molt de temps per pensar amb el que ha fet, el que ha deixat de fer, o el que han fet els altres i han deixat de fer els altres. Quan vosaltres hi aneu, La sensació és que trobeu algú enfadat, resignat, rabiós. Què trobeu?
Algú que físicament està molt bé, estava molt fort.
Diuen, està més prim, està més prim, però està molt més fibrat.
Però com això, està...
Com els abdominals del Pere.
Sí, igual.
Igual.
Doblats, jo els tinc doblats, per això tenen aquesta forma tan estranya.
Això vaig fer una vegada passant una icona allà a Ucraïna, el policia, que a més ens havien denunciat i ens havien xivat que nosaltres portàvem uns icones d'això, el Pats el portava aquí, els abdominals, i van tocar amb la màquina i es va sentir cloc, 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 cloc. I Joan Pats diu, abdominales, abdominales.
Va colar?
Pagar mordida.
Amigo.
Aquestes coses el tenien a l'època les aduanes. Doncs està molt bé, jo el vaig veure obsessionat, després en vam parlar, però és normal, és que porta 650 dies 640, allà dintre. Sí. Clar, és que és una barbaritat, sense jutjar. Jo...
I el vas veure obsessionat en què?
Bé, estàs obsessionat, diu.
És més que no... obsessionat estava, com diu el Pere. El que estava allò és en rebel·lia, no?
Sí.
En rebel·lança davant d'aquesta situació tan injusta, no? Perquè ell està convençudíssim de la seva innocència, fins al punt que a mi em sobta fins al punt arribar a creure que ara tots aquests dies, aquests gairebé 2 anys que hagi estat a presó, li puguin penalitzar de cara al que sigui el veredicte del judici. M'explico. Com que sembla que aquí la justícia retroalimenta amb la pròpia justícia, la justícia no vol assimilar, fer el ridícul de reconèixer que ha tingut a un senyor més de 2 anys a la presó. I això ho estem escoltant, això.
Sí, sí.
No li donaran la innocència perquè no admetran haver-se equivocat de la manera com es poden haver equivocat, no?
Ja, és que és molt bèstia, a més.
Això és molt gros, això que dius. Deu passar tantes vegades, això, Lluís, també, no?
Però en altres casos... Estem parlant d'un tema rècord, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, crec que va ser dijous, van jutjar amb una parella que van matar amb una altra. Li diuen el triàngulo mortal o una cosa d'aquestes, d'acord? Doncs el dijous hi va haver el judici.
Ah, si es va escapar.
No va aparèixer. L'acusada d'assassinat, 24 anys. Acusada, i si no estic equivocat, no em voldria equivocar, el jutge la va condemnar 24 anys.
No, és que li anaven a dir la sentència aquell dia.
No es va presentar. Saps què vol dir? No es va presentar perquè estava al carrer. O sigui, una persona acusada d'assassinat estava al carrer. Aquest tio, que està acusat de blanqueig de diners, que li han embargat tots els comptes, que jo no sé si ha fet res bo o dolent, però en qualsevol cas és un delicte econòmic. Aquí al costat també un que es fot tallats al taita i no ets tu, és un altre que també l'han condemnat i continua passejant. Aquest tio està tancat i encara no ha tingut un jutge. Encara no l'han jutjat. És que a mi em sembla molt bèstia.
Diu, el Taita em foto els tallats, però més enllà em foto les mariscades.
Sí, sí.
El carrer Calvet em foto les mariscades.
Hòstia, no podeu dir qui és, no? Clar.
Sí, home, el senyor Millet. El senyor Millet.
Ah, val. És que jo no me l'he trobat, però...
No, jo sí. Jo sí. I el que era alcalde de Santa Coloma, aquí al celler, comprant vi...
Espera un segon. Pere, Marc Jurado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Marc Jurado ha seguit el primer dia de judici a l'Audiència Nacional de Madrid. Com ha anat? Què ha passat aquest matí, de moment?
Doncs mira, aquest matí hem sentit el que s'anomena qüestions prèvies, perquè com que tots tenim un referent al cap des de fa 15 dies al Suprem amb la declaració del judici al procés, és aquell moment en què les defenses, també la fiscalia, intenten acabar de decidir o acabar de convèncer el jutge, més ben dit, a la sala, només el jutge, sinó tot el tribunal, el per què algun testimoni que a última hora ells volien introduir però que no els han deixat, perquè és molt important, perquè consideren que, en el cas de les defenses, que la fiscalia doncs ha anat per mal camí, és allò, l'últim moment, no?, per acabar d'acceptar les coses. Què passa? Que tothom vol, evidentment, doncs aconseguir el màxim possible, i avui s'ha allargat tant aquest procés, en el que hem sentit tant a les defenses com també a la fiscalia, que finalment, doncs a l'hora de dinar han dit, mire, com que ara tocaria, a banda de decidir això, qui sí que pot declarar i qui no, qui és competent per fer-ho i qui no, a banda que ho hem de decidir, com que el senyor Rossell serà el primer a declarar i hi estaré molta estona, doncs ho deixem per demà. També deixa'm dir-te que això passa perquè s'habiliten només els matins, eh? Vull dir, si haguéssim decidit fer sessions de matí i tarda, doncs la cosa segurament hagués quedat resolta. I en aquestes qüestions prèvies, una de les coses que s'han dit és el que comentava ara el Lluís Canut, la defensa de Sandro Rossell, una de les pors que ha dit que té, no només que té, sinó que ha dit públicament que té, és que tot i que potser després d'aquestes 3 setmanes de judici el tribunal consideri o pugui veure, ostres, ens hem equivocat, és veritat, aquest senyor no ha fet res. O sí que ha fet alguna cosa que està mal feta, però potser no era tant. Davant la por, davant de tothom, davant del món sencer, diguem-ho així, d'haver tingut 2 anys, pràcticament 2 anys, un tio fotut a la presó, a més algú conegut, com és un expresident del Barça, davant d'aquesta por, el seu advocat, Pau Molins, deia, escolti'm, jo és que jo preferiria que fos un altre tribunal el que decidís això, perquè potser vostès veuen que sí que hi ha, que hauria d'haver quedat en llibertat i que a sobre no hauria d'entrar a presó, però davant d'aquesta por decideixen condemnar-lo ni que sigui a 4 anys, perquè així...
Li han respost, perdona, Marc, li han respost alguna cosa a aquest comentari? A aquesta
no, això és una de les coses que a l'últim moment la presidenta de la sala ha dit que tant aquesta com tantes altres, demà al matí a les 10, quan es reprengui el judici, decidiran qui accepten i qui no. Evidentment, ens podem imaginar que això no ho acceptaran pas.
Ja. No ha pogut parlar encara Sandro Rosell, clar.
No, és això.
Quan el sentirem?
El sentirem a priori demà. La vista es reprèn a les 10. A les 10 és quan la presidenta ha de fer públic això, qui accepta i qui no. Per exemple, en el cas d'aquella declaració de Romario, en el qual deixava mal lloc a Rosell, tot plegat amb els diversos senadors brasilers, doncs, per exemple, la defensa també tant de Rosell com d'altres processats han demanat que no serveixi perquè no podran interpel·lar a Romario, no? I que per tant doncs, que no seria tot plegat, tot això ens ho han de dir demà a les 10. I quan acabi això, que tant pot ser que duri 2 minuts, perquè la sala en 2 minuts digui clarament això ho accepto, això no, això sí, això no, i al cap de 5 minuts comenci a declarar Sandro Rosell, o que sigui a mig matí, però el que podem donar per fet és que demà el sentirem. Avui l'hem vist, però demà el sentirem.
D'acord, doncs demà aviam si en algun moment podem sentir la veu de Sandro Rosell. Una última pregunta, Marc. Parlaves de la fiscalia, i com que ara estem avasats en el judici del procés...
En l'altre judici.
Sí, en l'altre judici. No sé si es mouen en la mateixa línia, és a dir, tenir proves febles i arguments poc sòlids, o encara no estem en aquest punt perquè no han presentat res.
Clar, és això. Ens hem d'esperar encara a veure, per exemple, demà al matí, l'interrogatori a Sandro Rosell, cap on apunta la fiscalia. El que sí que de moment hem vist, i ho podem posar o contraposar amb l'altre judici, però de fet és que és una tècnica força habitual quan es fan judicis, és intentar demostrar que la part contrària doncs no és competent per exercir allò. Yeah. Llavors això ho vam veure amb el judici del procés, les defenses de diversos líders independentistes catalans dient que aquesta fiscalia no és ningú per decidir si això és un delicte o no, i avui també ho hem vist, no? Per exemple, no només això que deia d'intentar donar a entendre que potser l'acabaran condemnant simplement per no fer el ridícul, sinó que també doncs deien, escolti, més que en cas que això hagués estat un delicte, dels 3 delictes que li imputen n'hi ha 2, un al Brasil i l'altre a Andorra, doncs escolti'm, que siguin aquests països, la justícia d'aquests països, qui processi els nostres representats. O per exemple, això, ells també defensen que aquests delictes que els imputen el 2006 no eren delicte. Mm-hmm. Tot plegat, doncs clar, intentes desacreditar la part contrària, però això ja ho anirem veient, sobretot demà quan sentim Sandro Rosell anirem veient les cartes a cadascú.
Sí, senyor. Marc Curado, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. No ho sé, Lluís, si estem davant d'un judici que no va enlloc. En tot cas, ja ho anirem veient.
I un altre dels interrogants que es podrà desvetllar en aquest judici, o espero que es pugui desvetllar, és quan es tracta d'uns suposats delictes que es van cometre ja fa un fotimer d'anys, per què i quan la Fiscalia decideix posar el focus sobre la figura de Sandro Rosell si no hi ha de per mig cap mena de denúncia? Perquè, entre altres coses, s'ha dit ja en diverses ocasions que el suposadament afectat o perjudicat per aquestes activitats il·legals, suposadament, de Sandro Rosell, com seria en aquest cas la Confederació Brasilera de Futbol, que es podia haver sentit timada o estafada per Sandro Rosell, ha argumentat que en cap moment ha estat perjudicada per l'actuació de Sandro Rosell, ans al contrari, que s'han vist beneficiats perquè han aconseguit
a guanyar el doble del que guanyaven
importants amb la compravenda d'aquests drets de partits de futbol de la seva selecció, no?
Suposo que va veure Sandro Rosell amb ganes de que comencés el judici.
Sí, amb moltes ganes de que comencés el judici i amb moltes ganes d'abraçar a tothom.
Sí.
Perquè ens va fer unes abraçades espectaculars. Sí. I em vaig quedar també amb la imatge de l'altra persona, del seu amic, del Joan Besolí, castellà, sí. Que clar, en el cas del Joan ja és un porro elevat al quadrat, perquè en el cas del Rosell, el Sandro, per la seva manera de ser, per ser qui ha estat, perquè ha estat president del Barça, perquè ha estat implicat en moltes coses, i cadascú aquí pot fer les seves menjades de tarro i pensar que està per moltes coses, les que siguin, no? Però el Joan Besolí és una persona com tu i com jo, que treballava amb una assessoria a Andorra, que és andorrà, que està fora del seu país, que el seu fill va tenir un accident perquè va caure el cavall i es va quedar...
No, li van caure unes bales de palla.
Li va... Però que ha quedat fotut a l'esquena...
I ha quedat tetraplègic.
I no l'ha pogut ni a veure. Vull dir, clar, aquest senyor, que també estava allà i
sí.
Aquest senyor... O sigui, jo... Hi ha una cosa que necessito sempre, i és entendre les coses. Jo necessito entendre les coses, totes. No saber-ne, entendre-les. I jo aquest judici i aquesta situació no l'entenc. I em fa molta por, perquè em crea indefensió. Perquè avui li passa el Rosell per la raó que sigui, veurem, i el jutge dirà si és innocent o no, si havia d'estar tant de temps o no. No és normal que una persona estigui de presó preventiva gairebé 2 anys. Això no és normal. Però jo necessito entendre el per què. I aquí a darrere hi ha alguna cosa que jo no entenc i a mi em provoca una sensació d'indefensió perquè avui em passa a mi i demà pot passar a tu perquè et pots equivocar dient una tonteria davant del micròfon i un tio, qui sigui, pot decidir que et tiris 2 anys a la presó i no tindràs cap dret, amigo.
Deixa'm dir una cosa.
Sí, tant.
Pere, jo vam tenir el privilegi de poder visitar el Sant Rossell, però és que més ho vam fer més enllà de la famosa separació dels...
del matacrilat.
Per què? Algú pensarà, i aquests quin privilegi tenien per poder accedir?
Sí, ara fas bé de dir-ho.
Conferència, un col·loqui, d'un cicle de col·loquis que organitza la Conselleria d'Interior juntament amb la Fundació del Futbol Club Barcelona, i on el Pere i altres companys com el Quique Guaix o el Carazo i un servidor vam anar a fer aquesta conferència pels interns de Brians 2.
Sí.
La prèvia d'això, de la conferència... vam tenir l'oportunitat de partir durant 10 minuts amb el Sandro Rossell i quan va acabar el col·loqui vam estar encara un quart d'hora més amb el Sandro Rossell i per això vam tenir aquesta oportunitat i la sensació que tenies és que, clar, m'imagino que el Sandro haurà rebut quantitat de visites durant tot aquest temps, però clar, la majoria d'aquestes visites
amb el vidre,
en canvi nosaltres, com que estàvem en allò contacte, cos a cos, pell a pell, doncs escolta'm, si no ens vam abraçar 10 vegades de trobada i 10 vegades de comiat, tant amb ell com amb el seu soci, que jo no l'havia vist en ma vida, no?
No, jo tampoc.
I en canvi l'home, i tant ell com el Sandro, es veien necessitats d'aquest efecte de gent que li tenen apreci vinguda des de fora, doncs de tocar-te i de poder-li transmetre aquest carinyo i també ell el seu efecte, no?
Doncs aquesta experiència no seria possible, no la coneixeríem si no ens l'expliqués en primera persona el Lluís Canut, que hi va ser. Gràcies, Lluís, per ser amb nosaltres. I el Pere Escobar, que també hi va ser. Gràcies, Pere, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Fins ara tornem.